les notícies de la Cala Ràdio. L'arrossegament torna a la mar en descens de captures i augment de preus. Després de l'aturada biològica, les barques de la Cala s'han trobat amb un descens generalitzat de captures i el lluç és una de les espècies que més s'ha ressentit. Aquesta nit comença el cinema La Fresca. El Parc del Bon Repòs acollirà 6 projeccions cinematogràfiques entre el juliol i l'agost. Esquerra inicia una campanya online per denunciar les incidències que pateix diàriament la N340. Els republicans exigeixen de nou al govern espanyol que aixequi les barreres dels peatges de l'AP7 com a única alternativa viària segura per als usuaris. Aïllaran amb una barrera al riu el focus de caragol Massana de Miravet per evitar-ne la propagació. La Generalitat i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre es coordinen per intensificar les prospeccions de la zona afectada i la vigilància al llarg del curs fluvial. Presentada l'estratègia agroforestal de la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, es compromet a aportar 30.000 euros per al foment de l'activitat agroforestal dins de les línies del Pla de Gestió de la Reserva. Les 20 barques del sector de l'arrossegament del port de l'Ametlla de Mar van sortir a la mar el passat 3 de juliol després de 2 mesos amarrades per aturada biològica. Durant la primera setmana d'activitat, les barques caleres han capturat 26.900 quilos de peix, el que significa una disminució de 5.100 quilos de peix respecte als 32.000 capturats la primera setmana de l'activitat l'any passat. Tot i que de manera aïllada s'han incrementat captures d'espècies com l'escamarlà, el descens de captures a la major part d'espècies han estat considerable i generalitzada. El lluç és una de les espècies bàsiques de les captures al port calero i és de les que més se n'ha ressentit. Miquel Brull, president de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, apunta que aquest descens, aquesta baixada, pot ser deguda a les crescudes programades del riu i també a la presència de tonyines.
On s'ha vist més clar ha sigut en el tema del lluç, no s'agafa cap lluç i això és una miqueta raro, perquè nosaltres a l'armada de lluç sempre n'agafàvem i ara és que no se n'agafa cap. Han preguntat als altres pobles com són Cambrils i Tarragona, Cambrils n'agafa alguna més i a Tarragona n'agafen. I això vol dir que aquí hi ha alguna cosa que no és massa normal.
En canvi, aquesta manca de captures no ha evitat que els preus hagin anat molt a l'alça, ja que el preu mig per quilo de peix s'ha situat en 7 euros, quan l'any passat, durant els primers dies, va ser de 5,3 euros. Així, per exemple, veiem espècies com el polp blanc, que van de 5 euros al quilo més cars que l'any passat, el lluç 3 euros al quilo més car, el rap 2, la peluda 1,5 euros i el moll més d'1 euro de diferència respecte a la primera setmana d'activitat del passat any.
Home, els motius reals no els sabem. Jo, com a Miquel Brull, no com a president de la confraria, tinc la meva teoria. La meva teoria és que la baixada del riu, la llimpera del riu que vam fer no és bona, no ha sigut bona, perquè això el que fa és fer marxar el peix blau, que havia per aquí, per tant, després del peix blau marxa lluny, i llavors també el fet de que hagin hagut 5 o 6 barques d'aquestes que arrastren les gàbies de les tonyines enfrente d'aquí de la Mar Nostra, passejant-se 5 o 6 dies amunt i avall esperant l'ordre per a fer el trasbasse a la granja de tonyines, això crec que tampoc no ha sigut beneficiós, perquè això també ha fet marxar tot el peix blau que havia per aquí, i després del peix blau va marxar el lluç. El que no és massa normal és que aquí no se n'agafa cap i a Tarragona se n'estigui agafant, el peix l'ha despedit un o altre.
I aquesta nit comença un nou cicle de cinema La Fresca, el programa clàssic de projeccions cinematogràfiques a l'aire lliure que per tercer any consecutiu tindrà com a sala de cinema improvisat al Parc del Bon Repòs. En total seran 6 projeccions les que s'oferiran 3 al juliol i 3 a l'agost, a la recerca d'un cinema familiar i apte per a tots els públics. Segons Encarna Subirats, de la Regidoria de Cultura i Festes, ens diu que és una de les activitats de més en repercussió de l'època d'estiu.
Sí, el cinema a la fresca podem dir que és l'activitat amb més repercussió a nivell de poble, de turisme. Ja sabem que el cinema a la fresca es gaudeixen de pel·lícules que quasi són novetat i la gent va molt animada i amb moltes ganes a veure doncs, esta sèrie de pel·lícules que hem organitzat pels estius que anem fent. A veure, intentem fer pel·lícules d'àmbit familiar, és a dir, que pugui disfrutar un nen i pugui disfrutar un pare o pugui disfrutar gent jove. Llavors, normalment la tria de pel·lícules, solem triar un parell de pel·lícules que siguin d'animació, intentem, també sempre s'ha de mirar la cartellera i el que ofereixen les empreses, perquè a vegades costa una mica, solem triar dos pel·lícules d'animació, dos pel·lícules que siguin més de ciència-ficció o que no siguin, i llavors dos pel·lícules que siguin més comèdia, musical. Bé, i aquest any sí que han fet dos pel·lícules d'animació, dos que poden entrar dins de la temàtica ciència-ficció i dos que pues, podem dir que són musicals, entre dos i tres.
Encetant el cinema a la fresca d'aquest estiu, aquesta nit la pel·lícula serà Canta, pel·lícula d'animació infantil. El dimarts 18 es projectarà en Rogue One, una història de Star Wars i una nova entrega de la saga de ciència-ficció. I el dimarts 25 de juliol, l'exitosa nova versió de Disney, La Bella i la Bèstia. De cara al mes d'agost, el dia 1, podem veure una de les noves creacions de Disney, Baiana, i pel dia 8 s'ha programat la guanyadora de 6 Oscars de Hollywood, La La Land, La ciutat dels estels. I per últim, el dia 22 d'agost, hi ha prevista la projecció d'animació Animals Fantàstics, l'última proposta de J.K. Rowling, la creadora de la saga Harry Potter. Les nits de cinema a la fresca són gratuïtes i dirigides per a tots els públics. A més, tot i que són molts els que es porten la cadira de casa, l'Ajuntament posa a disposició dels que ho desitgin cadires a 2 euros i també hi haurà servei de crispetes. La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya ha iniciat la campanya Via Crucis N340 per recollir i denunciar les incidències que pateix diàriament la carretera N340, així com reivindicar un cop més l'aixecament de les barreres dels peatges de l'AP7 com a única alternativa viària segura. La campanya centra en la web Via Crucis 340.cat, que recollirà adhesions al manifest de la campanya i al mateix temps les incidències que traslladin els usuaris per reflectir la manca de seguretat i les dificultats que pateix aquest eix viari saturat. El president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra, Alfons Montserrat, ha fet una crida a signar el manifest i a compartir amb la resta d'usuaris qualsevol incidència que observi a la carretera.
Demanar a tota la ciutadania, a tothom, que continuen la mobilització, de que puguen informar-se de la campanya del Prou Via Crucis, que signen el manifest, i sobretot que totes aquelles incidències que es produïsquen a la 340, que les reporten, que facin fotos. Aquí podran veure un aplicatiu on podran posar informació, podran penjar fotos, perquè és important, no?, que se pugui agafar consciència del problema que tenim i, per tant, la informació que podem fer tots i cada un de nosaltres, de tots els ciutadans, serà important de cara a mirar, de conscienciar, i que puguem ser, en aquest aspecte, un territori homologat a qualsevol altre i que tinguem vies de comunicació pròpies del segle XXI i no del segle XIX.
Amb aquesta campanya, diversos electes en republicans es volen sumar les reivindicacions i accions que altres moviments veïnals estan realitzant. Per la seva banda, el senador d'Esquerra, Miquel Aubà, ha insistit que el territori necessita la gratuïtat de l'autopista.
Necessitem la gratuïtat de l'autopista ja, de manera immediata, mentre ens busquen solucions al demés. És una mostra més del que els catalans i els ebrencs tenim que fer el dia 1 d'octubre, no? El dia 1 d'octubre hem d'anar a votar independència, perquè al final, com hem vist, aquest estat que no ens acull, que no ens dona solució als nostres problemes, al final ho hem de fer altres, no? I a partir de l'1 d'octubre, mentrestant, farem totes les reivindicacions que calguin, però a partir de l'1 d'octubre serà una altra cosa.
El Departament d'Agricultura i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han acordat instal·lar una barrera al riu per aïllar el focus de caragol Massana detectat a l'alçada de Miravet i així evitar la seva possible propagació. Aquesta és la principal mesura que va sortir d'una reunió tècnica de coordinació mantinguda aquest dilluns a Xerta i en la qual també van participar tècnics de les comunitats de regants i representants de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, a més dels diferents organismes de la Generalitat implicats. La instal·lació que coordinarà l'empresa pública forestal catalana, comença aquest dimarts i ha de permetre als tècnics continuar prospectant la zona amb major intensitat. El tancament, format per una estructura que sostindrà una malla amb un diàmetre molt reduït per impedir la dispersió de postes i alevins al riu, clourà un tram de 200 metres i entrarà un metre dins a la llera fluvial, encerclant l'espai on es van localitzar les postes i els exemplars. Aquest dispositiu romandrà instal·lat durant diversos mesos, segons ha explicat la subdirectora general d'Agricultura, Neus Ferreter.
Amb aquesta contenció nosaltres treballarem prospectant i traient tot el material possible viu que trobem, que es vagin trobant, i farem una segona actuació més contundent, que encara estem valorant a veure en quin sentit l'haurem de realitzar. Però el més important ara per ara era fer aquesta barrera de contenció, que ja ens hem coordinat entre tots. Confederació Hidrològica farà una feina, Forestal Catalana farà una altra, com a Departament d'Agricultura, i després també en la prospecció, en la vigilància, si ens hem coordinat tots per poder portar a terme aquesta actuació de contenció. Sobretot el que ens interessa ara és contenir el focus i anar traient, lògicament, tots els adults que es vagin trobant, si en trobem, que potser ja hem trobat tots, així era la població. Això ens falta per determinar, però amb això estem treballant intensament.
I més temes sobre medi ambient. El Departament d'Agricultura i el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ha arribat a un acord de col·laboració per fomentar l'activitat agroforestal dins de les línies del Pla d'Acció de la Reserva de la Biosfera. La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha anunciat que el Departament aportarà 30.000 euros per a l'elaboració i la implementació d'una estratègia forestal de la reserva. Aquesta estratègia ha d'ajudar a gestionar les més de 150.000 hectàrees de superfície forestal que conformen la reserva, i així ens ho explica la consellera Serret.
Aquests 30.000 euros serviran per descriure, no?, i crear i després implementar aquesta estratègia forestal. Aquesta estratègia forestal el que ens ha d'ajudar és a millorar tota la planificació i la gestió de les més de 150.000 hectàrees de boscos que hi ha aquí a les Terres de l'Ebre. Insisteixo, la part més del 50% són boscos públics, però també hi ha la part de boscos privats que també hem d'estimular que es gestionin, i per tant hem d'ajudar i acompanyar amb una correcta planificació i amb unes correctes mesures perquè a nivell local ajuntaments, però també els propietaris privats, trobin la manera de fer aquesta gestió sostenible dels boscos.
L'anunci de col·laboració entre Agricultura i COPATE es va donar a conèixer en una reunió del Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre el passat divendres, on a més de presentar l'estratègia agroforestal també es va donar compte de les accions efectuades al 2016 per la Reserva de la Biosfera. Per al president del COPATE, Francesc Gas, aquest pla d'acció de la reserva és una oportunitat per guanyar competitivitat i també dinamitzar l'economia del territori.
El pla d'acció de la reserva concreta un conjunt de línies de treball i d'accions que representen una nova oportunitat per al sector agrari de les Terres de l'Ebre i en particular per a la indústria agroalimentària i forestal per guanyar competitivitat, accedir a nous mercats i, en definitiva, dinamitzar l'economia territorial aportant major valor afegit.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Saludem a Jordi Via. Hola, bon dia, Jordi.
Ens espera una jornada més estable respecte a dilluns. Per tant, jornada sense precipitacions, això sí, amb la presència d'alguns núvols baixos a zones properes cap a la costa, especialment a primera hora del dia i de nou a partir del vespre, i també pot circular algun núvol prim de poca importància, però com comentem, no esperem precipitació i les temperatures seran de nou semblants a les de dilluns. Per tant, moltes màximes es mouran entre els 30 o fins i tot 35 graus a l'interior de la Vall de l'Ebre. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, ara sí, Jordi. 28 graus a l'Ametlla de Mar, 37 de Xafogó, ara mateix, humitat en 72%. Vent que bufa, direcció és a una velocitat de 10 km hora. Pressió, 1.010 hectopascals.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
I fins aquí l'informatiu, les notícies de la Cala Ràdio d'avui dimarts 11 de juliol. Us recordem que trobareu més informació en els diferents butlletins cada hora en aquesta casa, també a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i al portal de la Cala RTV a internet.